El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Avui és dilluns, és 17 de novembre, som a mitjan de mes. Avui farem el programa. Entra en Felipe Ruiz, que està allà en els controls tècnics, aguantant com un campió. Ara mateix està fent estiraments, fa estiraments cada matí. És una bona manera de començar el matí, fer estiraments. També estaran per aquí en David Ventura i na Irene Roig Francolí, però no encara. Sé que sí que tenim ja s'estudis na Cristina Ramon. Com estàs?
Ostres, quina presentació, tu. M'has deixat.
Has vist, eh?
M'has deixat, que és perquè és meu darrer dia.
Clar.
Amb una temporadeta.
Clar.
Buah, ha estat molt polit, eh?
Clar.
Igual sí que torn.
Igual sí que
vist
tornes.
Això, igual sí que
tornes.
Que
pensaves no tornar.
Bueno, a veure, no te diré
que no sé
mai.
Tres setmanes o un mes estàs?
Crec que tres setmanes i pico, ara
setmanes
no me'n
recordo. I una mica més.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Jo som en Vicent Tur. Avui tenim entrevistes, tenim la secció Esvedrà, no hi ha ovnis, tenim la secció No m'ho puc creure, tenim un nou disc de la setmana, perquè és dilluns, evidentment, tenim es cantant sota la dutxa, us contarem la previsió dels temps, us contarem moltíssimes de coses fins que siguin les 7 del matí, perquè ja sabeu, això és el primer vol a Formentera, de 6 a 7 del matí, fins que siguin les 7, deia, i vengui la gent d'informatius a treure d'aquest estudi.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Santa Isabel d'Hongria, princesa viuda.
Són dues coses, eh?
Fuà, increïble. Sant Gregori Taumaturg, bisbe de Neocesària. Vicent, tot això ho has tret passejant per l'hospital Can Misses. Això no pot ser que existeixi. Sant Iscle o Asiscle... Bueno, si tu
tenir,
ho dius...
Jo vaig tenir un company a l'institut que es deia Asiscle.
Asiscle, eh?
De manera que et puc certificar que el nom existeix.
Vale, Asiscle sí, però Taumaturg i bisbe de Neocesària, no. Però bueno, seguim perquè també és Santa Victòria i són germana de Asiscle, són germans màrtirs.
Els dos.
Fa increïble. Entre altres, avui, a més, es celebra el Dia Mundial d'Esboix Prematur i el Dia Internacional de l'Estudiant.
Nens i nenes, estudieu molt. Per què? Per ser més llestos.
Oh.
Us fareu un favor a vosaltres mateixos i a tots els altres. Aquesta efemèride, el Dia Internacional de l'Estudiant, la va impulsar la Unió Internacional d'Estudiants a partir del 1941. En record, se'm cau es boli, en record de la mort d'un estudiant de l'antiga Txecoslovàquia durant la invasió nazi i de les revoltes d'estudiants que va provocar aquest fet i que varen acabar amb més morts. Eh? Ja sabeu que les efemèrides moltes vegades tenen un origen tràgic. Anem amb una gent que no sé si tenia més aula o tenia més carrer o tenia les dues coses. Tal dia com avui, l'any 1999, jo crec que tenien més carrer, mor a Madrid Enrique Urquijo, cantant i principal compositor de Los Secretos.
He muerto y he resucitado con mis cenizas.
Enrique Urquijo és el compositor de clàssics del pop espanyol com Déjame, Buena Chica o A tu lado, que escoltes ara mateix. Liderava Los Secretos junt amb el seu germà, Álvaro Urquijo. Enrique Urquijo va morir amb només 39 anyets per una sobredosi. Se'l considera un dels compositors més influents i importants dels anys 80 i 90 a Espanya.
De tristezas y de penas lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.
Avui dilluns tindran predomini de cels amb pocs nevolats que tendiran durant el matí a intervals de nevolats amb alguna possible precipitació ocasional, poc important. Temperatures en descens, especialment les nocturnes, s'arribaran, les mínimes seran al final del dia, es vent serà de fluix a moderat de l'oest i sud-oest, que girarà a la nit a nord, a tramuntana. Temperatures a Palma, 12 de mínima, 21 de màxima. Anem a les Pitiuses, on a l'aeroport d'Eivissa la previsió és registrar una mínima de 12 i una màxima de 20, temperatures molt més contengudes que dies endarrere. En el cas de Menorca, tindrem 12 de mínima a Ciutadella i 20 de màxima, molt semblant a Mahó, 11 de mínima, 20 de màxima.
Cantant-se't a la dutxa.
I arriba el moment de cantar sota la dutxa. De seguida parlarem d'una obra molt interessant que fan en el Teatre del Mar aquest pròxim cap de setmana. Però abans anem a cantar una miqueta, com sempre, en les cançons que selecciona especialment per vosaltres el nostre company David Ventura. David, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Vicent, avui arrenquem setmana i dilluns, de novembre més, de la millor manera possible, si és que això és possible. Ho farem amb moltíssima embranzida i molta remor, cantant sota la dutxa amb els australians CPR Doll. Que s'ha de dir que la CPR són els manequins que s'utilitzen per fer els exercicis de reanimació cardiopulmonar. I d'arre, els CPR Doll són pur underground perquè, que jo sàpiga, només han publicat un caset, ni CDs, només un caset. Els he descobert perquè a les seues xarxes el grup Chaqueta de Chandal ha publicat un recopilatori de la música que estan escoltant. I allà, entre moltíssims grups de punk, estaven aquests. I per què els he escollit? Perquè la seva cançó és la més llarga de tot el recopilatori. 1 minut i 53 segons. Les altres amb prou feines arribaven al minut i mig. I després no és només Ramó, volum alt, guitarres i punk. D'aquest tema el que em fascina és la seua base rítmica de baix i bateria, que em recorda molt el Motorik, la base repetitiva i mesmèrica que tenien els grups de krautrock alemany de començaments dels anys 70. Avantguarda estripada i esbojarrada, el millor que podem escoltar en un dilluns de novembre. Són els CPR Doll i això es diu Total.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
No, a parlar d'una cosa que es diu contenció mecànica, que és una pràctica psiquiàtrica molt discutida. I és el motiu d'una obra de teatre, perquè hi ha una companyia que es diu Teatro de los Invisibles, que justament bé, es dedica a tocar temes que d'alguna manera dins de la societat són invisibilitzats. I bé, aquesta companyia està en el Teatre del Mar, amb aquest tema tan delicat, el pròxim cap de setmana, concretament el dissabte i el diumenge. A més, fan el que es diu teatre document, de manera que segurament alguna persona que hagi patit o que hagi passat per aquestes circumstàncies segurament pujarà també a l'escenari. Teatre una mica diferent, per aquest cap de setmana. Una proposta diferent, arriscada, però que pensam que és molt interessant. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Zaida Alonso, que és la directora i autora d'aquesta obra, que, com dèiem, es diu Contención Mecánica, i ells són el Teatro de los Invisibles. Buenos días. ¿Qué tal, Zaida? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vicente.
Has entendido un poco lo que he explicado, ¿no? He explicado que es una...
Sí, lo he entendido perfectamente. Que es
una...
Gracias.
Bueno, que es una obra arriesgada, que tenéis un planteamiento distinto del que normalmente se produce en el teatro, y que se trata de teatro documental justamente para denunciar esta práctica que a mí me ha pillado un poco por sorpresa. Yo pensaba que esto ya no se hacía, que a la gente ya no se la,
sí, bueno,
ya no
pues
se la ataba y
yo.
Estas cosas. Claro, tú tampoco, ¿no?
Claro, bueno, nuestra compañía es de teatro social, teatro documento y teatro de denuncia. Y nosotras habíamos hecho una obra en 2017 que se llamaba La liberación de la locura, que también era sobre salud mental, sobre la estigmatización de las personas psiquiatrizadas por su diagnóstico. Y entramos en contacto con colectivos, activistas locos, y a través de esos grupos conocimos el caso Andreas, que Andreas Fernández era una chica de 26 años que murió atada a una cama en el Hospital Central de Asturias tras estar atada 75 horas. Entonces ahí es cuando conocimos la contención mecánica, porque es verdad que es una práctica desconocida para la mayoría de la sociedad y que luego empiezas a investigar y descubres que se hace en psiquiátricos, que se hace en urgencias, que se hace en centros de mayores y en centros de menores.
O sea,
que es una práctica habitual.
Se hace
en
aún...
España, desde luego, es habitual.
En España es habitual, pero está catalogado como,
sí,
como tortura,
sí, sí,
según he leído en vuestra documentación, por la ONU desde el año 2013.
Sí, así es, está catalogada como tortura, pero aquí se realiza con impunidad y con opacidad, porque realmente hay pocas comunidades autónomas que tienen un registro de cuántas personas se atan, quiénes atan, etcétera. Navarra creo que tiene un registro desde 2022, pero realmente es que como responde legislativamente, hay como un vacío y responde un poco a los protocolos hospitalarios donde... pone que supuestamente es el último recurso, pero luego, entrevistando a las personas, nos damos cuenta de que no es el último recurso, porque iniciamos un proceso de investigación a raíz del caso Andreas, que en verdad Andreas Fernández lo que tenía era meningitis, pero se le diagnosticó una dolencia de tipo mental por un diagnóstico previo de su madre, o sea, como por un antecedente, porque hay teorías de que es genético y tal. El caso es que esa chica murió después de que le hubieran intentado sacar su madre, su hermana, pero no, murió atada a una cama porque no consiguieron sacarla y tenía meningitis. Entonces ese caso sí que saltó al país. Y como hubo como una campaña en contra de las contenciones mecánicas, que se llamaba Cero Contenciones, nosotras conocimos el caso, nos impactamos y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una investigación sobre esto y vamos a denunciarlo. Y así nació la obra, que la estrenamos en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid en 2023. El caso Andreas fue en 2017, pero bueno, igualmente desde entonces, pues la verdad es que no ha habido muchos avances. Ahora hay un comisionado de salud mental en el Ministerio de Sanidad que está intentando trabajar en contra de las contenciones mecánicas, pero la realidad de los centros sanitarios es que faltan muchos recursos para que eso pueda llevarse a cabo.
O sea, te puede pasar que te confundan, vayas a urgencias por un dolor de muelas, te confundan y si alguien se equivoque.
Sí, bueno, la realidad es que estas personas
tienen
la desgracia. Sí, la desgracia de que su diagnóstico aparece en un ordenador. Entonces,
claro,
una vez que aparece ese diagnóstico, muchas de las personas que entrevistamos durante el proceso de investigación nos decían que tenían miedo de ir a un hospital, aunque fuera lo que tú dices, por un dolor de muelas.
Claro.
Porque dices, voy a urgencias. Y lo primero que les va a salir es que soy una persona psiquiatrizada. Entonces,
claro,
por cualquier cosa puedo acabar atada.
Hay un estigma, terrible. Hay un estigma con la enfermedad mental.
Hay un estigma horrible y la realidad es que ahora cada vez se habla más de salud mental, sobre todo a raíz de la pandemia, pero está como normalizado el tener depresión, tener ansiedad, pero bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, etcétera, están todavía con una leyenda urbana de que son psicópatas, asesinos, etcétera, que claro, que hay un estigma terrible. Esa es la realidad, es terrible. Entonces, bueno, pues intentamos como transformar un poco esta realidad y ser un motor de cambio.
¿Por qué decidís? ¿Quiénes sois, Teatro de los Invisibles? ¿Y por qué decidís apostar por este tipo de... por temas siempre que de alguna forma existen, que son problemas, que son cuestiones traumáticas pero y evidentemente muy complicadas, pero que normalmente la gente no sabemos? ¿Por qué decidís apostar por esto?
Bueno, el nombre Teatro de los Invisibles ya es una declaración de intenciones en toda regla. Y la verdad es que nacimos en 2017 porque la directora de la obra, que fue la que creó la compañía, que se llama Camila Beco, estaba diagnosticada de depresión mayor y bipolaridad. Entonces ella decidió hacer, y también su madre estaba diagnosticada, su hermana estaba diagnosticada, y decidió hacer una obra para desestigmatizar. Entonces creó la compañía, yo era su ayudante de dirección y actriz. Y creó la compañía y hicimos una obra que se llamaba La liberación de la locura. Y después de esa obra, pues hicimos otra obra que se llamaba NAFA, que la estrenamos aquí en el Festival Surge de la Comunidad de Madrid, que era sobre una niña refugiada iraní. Entonces, hemos ido tocando distintos temas que creemos que necesitan un cambio social, ¿no? Y un cambio de mirada, ¿no? Creemos mucho que el teatro es una herramienta de transformación social y un arma política también. Entonces, con Contención Mecánica también estamos intentando luchar para la abolición de estas contenciones mecánicas y, bueno, hemos llegado a esferas que creíamos que no íbamos a llegar nunca. Por ejemplo, a mí en 2024 me invitaron en el Ministerio de Sanidad en la jornada por el Día Mundial de la Salud Mental a hablar de la obra.
Claro.
Y el poder hacer llegar la investigación que habíamos realizado, etcétera, pues creo que es un paso importante, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos.
Yo creo
ahora
que es,
girando por España.
Es una propuesta muy muy interesante que se ajusta mucho además a la programación que puede hacer el Teatro del Mar en Palma, ¿no? Que siempre buscan formas de teatro alternativas. Creo que, claro, el aspecto documental consiste no solo en que habéis recogido testimonios, sino que en la propia obra suben testimonios al escenario. Cuéntame.
Sí, también contamos con testimonio en primera persona. En su día estuvimos, mientras hacíamos las entrevistas, propusimos a dos personas subir al escenario con nosotras. La primera que se lo propusimos, que fue una activista que ha hecho mano a mano conmigo la investigación, que es Marta Plaza, pues finalmente no pudo y se subió Rafael Carvajal, que es un poeta y performer, que ha estado girando con nosotras hasta el pasado fin de semana. Y bueno, aunque en los dos últimos fines de semana no puede estar, o sea, en el anterior y este, pues tenemos otra persona que va a dar su testimonio en primera persona en Mallorca y el fin de semana pasado pues tuvimos otra persona en Bilbao. Entonces también es una forma también de donde vas, dar voz a localmente a una persona que haya desgraciadamente experimentado esta práctica que contra la que estamos luchando, vamos.
Para terminar, no tenemos más tiempo prácticamente, Zaida, tú eres la autora y la directora de Contención Mecánica, que le habéis puesto el nombre directamente de lo que tratáis de denunciar. Además, en el escenario estarán Jesús Irimia, Julia Soler, Javier Pardo, tú misma también te subes al escenario y está este testimonio que se añadirá a la obra. Cuéntanos un poquito, para los oyentes, para que se hagan una idea, cómo es la obra. Es decir, qué escenografía, dos detalles que nos den una idea visual de cómo es la obra, aunque esto sea una radio y sea siempre un poco más complicado.
Pues en la obra jugamos con cabezas de rata.
Sí.
Porque muchas de las personas psiquiatrizadas que entrevistamos nos decían que se sentían como ratas de laboratorio. Entonces jugamos con cabezas de rata, que en cierto modo puede resultar un poco cómico, pero también porque jugamos a dentro del tema, que es una auténtica tragedia, la verdad. Damos como asideros a las espectadoras y espectadores para que también podamos tener como remansos de un poquito de humor y tener como contradinámicas en la en la obra, ¿no? O sea, que no sea todo, que la gente no piense que va a venir y va a ver una obra en la que sí, es impactante, la verdad, porque es una realidad que es impactante, pero que también se lo pasa bien la gente. ¿Por qué? Porque no voy a hacer spoilers, pero hay momentos que son muy divertidos.
Zaida Alonso, no tenemos más tiempo, un placer.
Igualmente, Vicent.
Venga,
muchas
buenos
gracias.
Días. Gracias a ti. Era Zaida Alonso, autora i directora de Contenció Mecànica en el Teatre del Mar aquest cap de setmana, concretament és dissabte a les 8 del vespre i és diumenge a les 7 del vespre. Idò, acabam amb una mica de reggae. Això és Bob Marley en el seu punt més àlgid. Quan corria l'any 1977, traia un àlbum que es deia exactament així, Exodus, i que té una cançó que es titula així també, i que és aquesta que estàs escoltant. Una cançó fantàstica. Amb ella arribarem a la nostra primera pausa, després tornant per aquí amb seccions com Es vedrà noia ovnis, la secció No m'ho puc creure d'en Irene, una entrevista amb el grup mallorquí Rulot i alguna cosa més que tenim preparada, Rudy Rhodes of creation.
Ràdio és participació. Si pogués dir-te una cosa...
Aquest dijous a les 8 del vespre comencen les seqüències sonores d'IB3 Música.
Són violetes i taronges.
La Sala Zero des Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de Nagra i Ritual Nepal en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 20 de novembre a les 8 del vespre, Nagra i Ritual Nepal a la Sala Zero des Gremi de Palma. El primer dels concerts en directe del cicle Seqüències Sonores creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de Nagra i Ritual Nepal.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Esvedrà, no hi ha ovnis.
Comencem ja la segona part del programa. Això és el primer vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 Ràdio. Practiques desperting.
Ei, t'ha quedat molt corporatiu, això.
Sí.
Molt bé.
Molt bé, anem a parlar de...
De cosetes que fan mal rotllo.
De cosetes que fan mal rotllo, eh? Aquesta sí. Secció a vegades és un poc així.
Claro,
per pots esperar qualsevol cosa amb aquesta secció, perquè té un nom d'aquells que poden parlar de qualsevol cosa.
I això és el que fem.
I això és el que fem, anem a parlar de mercat laboral.
Sí, avui concretament parlarem de que el Fòrum Econòmic Mundial avisa. Quasi la meitat de les habilitats laborals actuals quedaran obsoletes en 2030.
The computer has arrived certainly and it's become a much a part of our lives as a telephone or a TV.
Dona molt bones notícies, dona.
A veure, jo trobo el que trob.
No sigues així.
Tu pots ser també més positiu i veure's got mig ple i no mig buit, saps? Igual tu... Igual és bo. No m'encanta desaparèixer.
A veure què diu.
A veure, resulta que el Foro Económico Mundial, que per ses sigles és UEF, en anglès, World Economic Forum, així que a partir d'ara li diré UEF, que m'agrada més.
Sí.
Diu que quasi 4 de cada 10 habilitats laborals actuals deixaran de ser rellevants abans de 2030.
Que això és ja.
Ja d'allà, perquè ja en queden, res estem a 2026.
Anys, sí,
ja podem anar espavilant.
Queden 4 anys.
Sí, i 170 milions de nous llocs de feina sorgiran impulsats per la tecnologia, la transició verda i els canvis demogràfics.
Ah.
Però 92 milions de llocs de feina s'extingiran, també.
Però com ho fan, això? Com ho decideixen?
Fan aquestos fora i aquestos dins.
Vull dir, el Fòrum Econòmic Mundial, el web...
No, tu no, tu sí. Tu no, tu sí.
Tot per culpa de la intel·ligència artificial.
Tot per culpa de la intel·ligència artificial, sí.
Però
així tot, sí, i no és de peix. Però diuen que es quedarà un balanç positiu de 78 milions de, noves, de nous llocs de feina.
Sabem restar, Fòrum Econòmic Mundial.
Però, això sí, hi ha que actualitzar-se. De tota manera, diuen que els sectors que més creixeran no seran els més futuristes ni res d'això. De fet, diuen que els agricultors i els treballadors del camp toma, els pagesos allí, estaran en el capdavant de les professions amb major augment net, amb 34 milions de nous llocs de feina.
Sí, ara hi ha uns quants pagesos escoltant el programa que estan pensant.
I diran, sí, deixa't de
zanades. El Fòrum Econòmic aquest mundial no han agafat, no han vist una aixada en la seva puta
vida.
Que venga
aquí a SWEF. Sí, i parlam.
Que vingui aquí a SWEF, que el posaré a recollir.
Sí.
Sa patata.
La UEF també diu que augmentarà la demanda de conductors per repartir coses, de desenvolupadors de software, de treballadors de la construcció i de venedors minoristes. En paral·lel, també les feines com de cures, de cuidar de la gent, com infermeria, sí, treball social o acompanyament psicològic, també creixeran perquè cada vegada ens estan fent més vells i vivim més anys i hi haurà més necessitat. Però bé, una de les dades més inquietants és que el 39% de les competències necessàries per fer feina canviarà o es tornarà obsolet. I el que venen a dir és que si no t'actualitzes, et quedaràs endarrere.
Molt bé, idò, crec que li has preguntat alguna cosa a ChatGPT, que a vegades ho feim.
Sí, perquè he pensat que ja que ChatGPT mos llevarà sa feina, doncs que es comenci a entrenar.
Sí, li preguntem a ella directament.
Claro que sí. Li hem preguntat exactament quines creus que seran ses tres primeres feines que desapareixeran o que es veuran greument perjudicades per l'auge de sa intel·ligència artificial, i sa resposta de ChatGPT ha set aquesta. A veure, abans de res, ChatGPT és educadíssim, supersimpàtic,
sempre.
I ha contestat molt bona pregunta, i molt actual, i una careta feliç. Claro, que agafis la meva feina, si és que m'acau superbé. Efectivament, en el primer lloc de la llista hi ha les tasques administratives i d'oficina. Per què? Pues perquè efectivament la intel·ligència artificial és molt eficient, processant documents, correus, calendaris, factures i dades, que és el que s'està fent ara.
Secretaris, secretàries i aquestes coses?
Per en fora. A veure, no desapareixeran del tot, però sí que es reduiran molt.
I és funcionaris, per fi... també.
I funcionaris... Ai, sí, però el mateix, eh?
Auxiliars administratius.
S'hauran d'actualitzar i els que quedin haurà de ser per gestionar processos automatitzats que no per fer les tasques manuals.
I ja ho sabeu, auxiliars administratius, recepcionistes, coses així...
Alerta.
Alerta.
I alerta també és analistes de dades de nivell bàsic o mitjà.
Ep.
Perquè, efectivament, les eines d'intel·ligència artificial generativa i d'anàlisi automatitzada, com ara doncs, el ChatGPT combinat amb altres eines, poden processar grans volums de dades, fer gràfics, tot solets, i generar conclusions o informes amb llenguatge bastant natural.
Mm-hmm.
I llavors, una altra de les feines, redactors i creadors de contingut de volum.
Sí.
Aquí hi ha parella amb nosaltres, eh?
Ah, sí?
Una miqueta.
Però nosaltres no som creadors de contingut
de
volum.
Sí, no del tot. A veure, es refereix a creadors de contingut SEO, periodisme automàtic, guions comercials senzills i traductors de textos literals, perquè
nosaltres som la cosa menys automàtica que hi ha.
Sí, i menys intel·ligent.
No, bueno, però... Diguem que fem el que podem.
Sí, estem aquí, som gent simpàtica.
I fem el que podem.
No, està molt bé, perquè diu que justament els redactors que quedin s'han de centrar més en sa creativitat, el pensament crític, sa verificació de fets o continguts amb veu pròpia i context cultural, que jo crec que és el que fem nosaltres, no?
Sí, es dia que ChatGPT tingui sa meua mala llet...
I el nostre sentit de l'humor.
Serà que pot prendre el món.
Serà... Ja s'haurà guanyat.
Serà Terminator. Moltes gràcies.
A vosaltres sempre.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Idò, ja tenim aquí en Irene Reixa Francolí per arreglar-nos els dilluns o espanyar-lo, eh? Perquè, clar, pot passar de tot. Irene Rocha... Jo crec que avui vas més per espanyar-lo.
Sí,
què
sí,
tal?
Sí.
Bon dia.
Avui començo dilluns amb ràbia!
Amb ràbia, eh? Jo crec que sí, vinga, no facem esperar més sa gent. Endavant, on vas titular?
El indignant titular diu així: un doctor assegura que ses vacances són dolentes i que fent festes caps de setmana n'hi ha prou.
Mítica cançó d'Electrodisco, Dr. Jones. Qui és aquest pavo?
Aquell pavo és un metge català que és el doctor Cugat.
El doctor Cugat.
El doctor Cugat. Ell pot dir això lliurement,
sí.
I jo també lliurement.
Sí.
Puc dir que mal no rebenti, que mal a fi pugui fer, i que si se'm posa davant, aquest desgraciat no té camp per córrer. Amb tot el meu amor en els catalans, català havia de ser rates passateres. Molt desgraciat, diu que sa gent no s'hauria de jubilar en els 65, que haurien de seguir treballant, perquè si no els hi baixa l'activitat cerebral.
Hòstia, que igual és veritat, eh?
Jo bueno, activitat cerebral, que li baixarà a ell.
Segur que coneixes gent que en els 65 s'ha jubilat i després estan superdepres, no saben què fer, saps?
Hòstia, jo tots els que he conegut les persones més felices de l'univers.
Sí, no, jo no he conegut que no, eh? No et pensis.
Jo crec que a ell, en aquest doctor Cugat, no li baixa l'activitat. Li baixen els collons tan grossos que té, que podria ser brocidal com si fos una butaca Struhenbachen de Ikea. Tot bé perquè Jordi Basté, que és un periodista esportiu molt cansino, ha tret una novel·la que narra la vida del doctor esportiu Ramon Cugat.
Que és aquest tio.
Sí, que és metge, cirurgià i un poc fill de puta. És una secció dedicada a insultar un metge que no sé qui punyetes és. Sí, però s'ho ha buscat. El doctor aquest diu coses com jo dormo poc perquè si no perdo la vida i no treballo prou. Aquesta nit tinc quiròfan. Així se li ha quedat a cervell de tan poc dormir, Ramon. Ramon, que tu no tinguis hobbies ni amics no és el meu punyetero problema. O sigui, igual ningú l'estima perquè només sap comunicar-se amb gent que porta 3 litres d'anestèsia en vena. Jo, el que més m'agrada és que aquestes declaracions fantàstiques les ha compartit RAC1 a Twitter. I aquí, o sigui, les millors respostes que he vist mai, perquè clar, això a Twitter és carn. És carn pels voltors. Diu, doctor Cugat, mengi'm les pilotes per darrere. Tot, evidentment, molt amable. Diu, la demostració empírica que per molta pasta, èxit i reconeixement que tinguis, la teva vida pot ser una puta merda. O, aquesta que és la meva preferida, diu, totalment d'acord, doneu-me les vostres vacances que jo ja em sacrifico per vosaltres de res.
És darrer, la ironia, no? No hi ha res com la ironia. Eh? No hi ha res com la ironia per revelar la veritat. Moltes gràcies, quedam reflexionant sobre... sobre aquest eminent doctor, el doctor...
Cugat.
Cugat, que ha tret...
Doctor Cagat, diré jo ara.
Ha tret un llibre, no? Que, exacte.
Ai, Déu meu.
Moltes gràcies, Irene. Bon dia.
Adéu, bon dia.
A les 6 i 40 minuts arribaran puntuals sabants informatius, les primeres notícies del dia. Després tenim de convidats aquí en el programa Sabanda Mallorquina Rulot. Mentrestant, mentre es fan les 6 i 40, escolta, Sabanda nord-americana Incubus, ells són californians, en concret d'un lloc, d'una localitat que es diu Calabasas, eh? Com Calabassa, que hi ha una Calabassa a Eivissa, i segur que a altres illes n'hi ha alguna que té un nom paregut, i de Calabasas, Calabassa en plural. D'aquí són aquesta gent que fan aquesta música tan especial, això es diu Absolution Calling.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia, són les 6 i 40 minuts de dilluns 17 de novembre, en què comença una setmana marcada per un canvi de tendència meteorològica, perquè atenció que registrarà una baixada de temperatures, sobretot a mitjan setmana, però que es pot començar a notar ja a partir d'avui. Durant l'informatiu parlarem de la campanya de contractacions per la campanya del Black Friday i les compres de Nadal. Mentre que les grans superfícies incorporen a centenars de persones per fer front en aquesta temporada, en aquesta època de l'any, la majoria dels petits comerços mantenen la plantilla gairebé intacta i Així mateix, vos contarem que manquen professionals especialitzats en el muntatge i el manteniment de xarxes elèctriques d'alt voltatge. Per això, Endesa fa una crida als instituts perquè ofereixin aquesta formació. En aquesta jornada de dilluns, també destaca que avui comença el judici contra una dona que el mes d'agost de l'any 2023 va provocar un incendi a una casa de ses païsses a Eivissa i que va acabar amb la mort d'un home de 77 anys. Així mateix, vos informarem que a partir d'avui canvien els horaris i les aturades a les línies de tren i autobús de la xarxa TIP del transport de les Illes Balears. Els ajustaments es basen en dades de temps reals registrats els últims 6 mesos, així com la major ocupació de trens, entre d'altres, i serem en directe. Però això serà a partir de les 7. També parlarem de les principals notícies de l'àmbit estatal i internacional de cultura i esports. Com vos dèiem, serà a partir de les 7 durant l'informatiu matí, en acabar el primer vol a Formentera.
IV3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IV3 Ràdio.
Se han secado las flores que te regalé. Se ha caído la pintura de la pared. He perdido la memoria. He perdido más.
Esperem que no, esperem que no s'assequin ses flors, esperem que no passin totes aquestes coses que conten Miquel García Sastres, cantant de Rulot, en aquesta cançó. Rulot, formació mallorquina de rock clàssic. Jo, ara veurem si ells estan d'acord amb aquesta definició, però jo crec que va bastant per aquí sa cosa. Que ja tenen tres àlbums damunt de ses seues esquenes, tenen també un mitja durada, un EP que és d'on hem tret aquesta cançó, titulada Un dia qualquera, i Un dia qualsevol els estem entrevistant, encara que no tant qualsevol, perquè aquest pròxim dissabte a la Movida fan un gran concert pels 10 anys que compleixen, de manera que no és ben bé Un dia qualsevol. Miquel García, què tal? Miquel García Sastre, com va?
Què tal? Bon dia, com estàs, companys?
Bon dia, com estàs? Escolta'm, no és Un dia qualsevol.
Bé, no, procurarem que no sigui Un dia qualsevol, volem que sigui un dia especial, serà aquest dia 22, com veieu, a la sala la Movida, a Palma, i això, celebrem aquest 10 anys, que ja són una micona més de 10 anys, però volíem posar una data així com a gran i tancada, per celebrar, bueno, per celebrar una mica la vida d'aquest grup i d'aquest grup de música i de, sobretot d'amics, per això també tenim alguns amics que han col·laborat al llarg d'aquests 10 anys amb nosaltres i bé, volem que sigui un dia de festa i de música i d'amistat, que d'això va una mica aquest projecte.
Escolta'm, concert, per tant, no, super especialíssim. No feis molts de concerts.
Vull dir, no fem molt de concerts, no. Per desgràcia.
Teniu una, diguem, una discografia prou abundant, vull dir, normal, molt estàndard, vull dir, perquè sortiu a un disc cada 2 anys i mig, però ens us deu 10 anys d'història, però escolta'm, no us prodigueu molt, és perquè no trobeu un encaix dins de lo que és ses sales de Mallorca, per temes de temps, perquè també que sou 5, sou formació de 5, sou un quintet,
però...
que això sempre complica un poc sa cosa. Quin és el tema?
Bé, el tema bàsicament és perquè és molt difícil mantenir l'atracció del públic per als concerts de música pròpia. Mm. Bé, Mallorca, bé, vosaltres ja sou, com a la tercera insularitat que veiem sovint, que els circuits se van reduint segons les illes, Mallorca, per a que sigui la més gran, la més poblada, el circuit de música pròpia és molt petit, i per dir-ho, si no mos poden prodigar més d'això d'un o dos concerts a l'any per aconseguir omplir una sala i que mos venguin a veure aquests amics també nostres i el públic que sí, que més o menys com ho he aconseguit al llarg d'aquests anys, però que per dir-ho, si no dona per fer un concert cada mes,
clar,
ja mos agradaria. I sortir a Península ja és una guerra,
i
com a quixotesca.
Cadascú té les seves feines, a més, i s'ha de compaginar tot, s'ha de dedicar a la teva feina. Tu segueixes sent periodista a Ivetres Ràdio, a Ivetres Televisió, perdona'm.
Sí, exacte, estic de cap de societat, d'informatiu d'Ivetres Televisió, amb Bernat Company, també, que ha estat company, en Lluís, també, a Ivetres Informatius, ja fa uns anys que està a Televisió Espanyola, en Marc Gràcies, que és el nostre guitarrista, és profe també de música a Sant Josep, una escola molt gran d'aquí de Mallorca.
Sí.
I, bueno, i en Misha, bueno, tothom té les feines,
sí.
En Misha la cau sent també, i en Tito Dávila, que és el nostre teclista, que ell està de gira amb en Ariel Rot ara mateix, però bueno, ell viu a Madrid i ve a posta per tocar amb nosaltres i per gravar discos i a vegades només a fer vago i a fer torrades i...
Que també està molt bé. Rulot, com us vareu formar fa 10 anys o una mica més de 10 anys, com deies? Com us vareu ajuntar tota aquesta gent?
Doncs pues mira, nosaltres, els que vàrem formar Rulot, compartíem una banda que encara està en actiu, que és una banda de versions de rock clàssic internacional, bé, de tot, dels anys 60-70 de música dels Estats Units, en Dylan, de Beatles, de Rolling, i tots aquests clàssics que tenim aquesta banda. I jo, tota la vida he fet cançons, i ja tenia un altre disc editat en les meves cançons pròpies, en un projecte personal, i bueno, doncs, pues, vàrem decidir començar a fer cançons pròpies, nosaltres, i gravar-les. I això va ser una mica la llavor de tot això. Ja tenim aquest grup que era de Claps, que encara seguim amb actiu, i amb aquests sí que fem molt més concerts, perquè fem versions, i això té cabuda a festes privades, a verbenes, a bodes, bla, bla, tot aquest rotllo. I d'allà va venir Rulot, que és més o menys que fem el mateix que interpretam amb The Claps, però en cançons fetes per nosaltres mateixos. És a dir, rock clàssic, folk americà, amb aquesta forta petjada, que és la música rock, brit i el rock americà, i el folk americà, però fetes en castellà i en català. Uh-huh.
Això t'anava a dir, he llegit alguna banda, formació mallorquina de rock clàssic que canten en castellà, però no és veritat? Vull dir, teniu cançons en català?
En tenim, però clar, són residuals dins del repertori. Bueno, pues, perquè va començar sempre així, van començar el primer disc, de fet, els dos primers discs són tot en castellà, en el segon ja van ficar un parell de cançons en català, el CP van tornar en castellà, i ara estic fent més cançons en català que encara no han gravat. Així que, no ho sé. No sé molt bé com explicar aquesta cosa, però és un poc com la vida mateixa, no? És perquè la meva llengua vehicular sempre ha estat el mallorquí a casa, el català,
sí.
Però per compondre, doncs, bueno, ara m'ha apostat un poc més per fer-ho en castellà, doncs, perquè també jo vaig viure molt d'anys a Madrid i és una... Òbviament, a més de ser una llengua que dominava, perquè dominava les dues llengües, estava molt familiaritzada també amb la música que he escoltat tota la vida, que ha estat també...
Això t'anava a dir, que no, que també això ho marquen un poc els antecedents. De vegades hi ha gent que canta en anglès i canta en anglès perquè els grups que escolten són angloparlants, simplement, per aquesta simple raó. Ha estat una mica el teu cas?
Uf, en aquest cas va ser una mica perquè volíem definir un poc més el concepte de banda quan intentàvem arribar a més públic, que això ja no, ja hem deixat de somiar amb aquestes truites, no? I bueno, sí, van marcar una mica cantar en castellà, perquè jo també composava molt més en castellà, però clar, en aquests anys cap aquí doncs estic composant més en català i això encara no s'ha reflectit en res gravat perquè fa un parell d'anys que no gravam res, que no vol dir que no ho fóssim aviat, que ja tenim ganes, però... Però, bueno, no ha estat res molt meditat, tampoc. Ha estat, bueno, ha anat així.
Parlem d'aquest... Sí. Parlem d'aquest... Miquel García Sastre, parlem d'aquest... encara no tenim res gravat en català, etcètera, etcètera. El pròxim disco que fareu serà en català?
Jo... clar, després és una cosa que hem de consensuar amb tot el grup, però no sé si seria tot en català o faríem un... És que, clar, tenc un bon grapat de cançons, tenc algunes en castellà i d'altres també moltes en català, i no sé si farem un disc només en català, si farem en castellà i mig i mig, o a lo millor si no encaixen amb el grup, pues fer el meu, faré jo tot sol en català, no... No passa res, però bueno, aquestes cançons sí que sortiran, perquè ho faig per gaudir i gaudir molt, així que si no és un problema, serà d'una altra manera que sortiran, segur.
No sé quin paper feis exactament cadascun en el Rulot, però crec que tu, bàsicament, ets el compositor, el cantant, guitarrista, series una mica el líder de Rulot. És que condueix el Rulot.
És que condueix una micona... Sí, després ja saps que després hi ha les brelles amb el Google Maps cap a on, per quin camí tiram,
sí.
Però sí, en aquest cas ja som qui du una mica el volant, sobretot un tema compositiu, qui du els bruts en el local d'assaig per fer-hi feina. Però, bueno, ja t'he dit, jo crec que el català s'incorpora sí o sí en el nostre repertori, bàsicament perquè no té sentit no fer-ho. És la nostra llengua, no sé què parlàvem, també entre nosaltres, molt de pics, tot i que el nostre baixista és alemany, el nostre xat també de grup, tothom xerra català, i en Tito, que és argentí i és de Madrid, doncs, com que en el bé que nosaltres li passa de tot, però no mos contesta.
Clar.
Així de clar.
Llavors no hi ha cap problema. Vull dir, si no hi ha comunicació, és igual. No fa falta ni castellà ni català, ni castellà ni català, ni res. Miquel García, estarem esperant, Estarem esperant aquest nou disc, no sabem si serà llarga durada o mitja durada, amb noves cançons, per primera vegada en català de sa banda Rulot. Per anar tancant l'entrevista, recordar, no ens ho deixem, Aquest desè aniversari de Rulot, aquest dia 22, que és dissabte, a partir de les 10 de la nit, a La Movida Café Concierto.
A La Movida, sí.
A Palma.
La gent apestada també, tocant nosaltres, el nostre baixista de Claps, que també ha gravat en Rulot, i per ser vinguin més convidats. I res, serà això, un vespre de festa, de bona música, perquè bon músic ja... Ja anem a parar així mateix a tocar. I bueno, i res d'això, d'amistat, de música i de celebració de la vida que convé celebrar-ho cada segon.
I tant que sí, és un bon missatge, Escarpe Diem. Però et volia preguntar per acabar l'entrevista, quin lloc creus que li queda, quin espai li queda en aquest món tan contemporani, tan accelerat, no? Que la societat líquida que diuen, no? On les cançons duren 2 minuts i mig de duració i 2 minuts i mig o menys a la memòria de l'oient. En el rock que feis vosaltres, que és de tall molt clàssic, quin espai té el vostre estil?
De bo sapigués, encara l'estic cercant.
M'he guardat sa pregunta capciosa al final, no? Jo em varen dir quan facis entrevistes, fa dècades, quan facis entrevistes, Vicent, tu guardes les preguntes fotudes pel final.
Que si no vols entrar abans.
Exacte.
No? Pues mira, aquí no és una pregunta fotuda, sa pregunta, lo que és fotut és sa resposta. Què li queda? Jo crec que encara el públic, és veritat que pot ser els més joves, no estan habituats, tenen altres hàbits de consum musical, i és difícil saber quin espai tindrem entre els més joves, però nosaltres que ja som de 40 per amunt, sí que aquesta nostra generació està educada en escoltar i en entendre que l'estribill o la tornada no arriba en el segon tren de la cançó, en què hi ha un desenvolupament i en què oblida aquest desenvolupament de les cançons. Jo no puc fer, o no pot ser un do i pensar en fer cançons per als altres i trobar el nostre espai a una generació que no és la nostra, però jo tinc fe en que, bueno, nosaltres o qualsevol altre grup, hi ha molts grups bons de rock que els hi va bé. La Moda, per exemple, que és un detall clàssic, i són mainstream, l'Eiva, que fa un fito, hi ha gent potent que encara un postal, i això, bueno, està bé. Però nosaltres no hem fet cosa que a mi, procurant fer cançons guapes i que si que n'hi moguin a colpo, i amb això ja sabem que no guanyen molt el pes, de fet, intentant no perdre, o perdre el mínim, i ho feim per passar gust, i sé que ho feim bé. Això també m'ha donat tranquil·litat.
I això és important, aquest convenciment, aquesta fe. Miquel García Sastre, cantant, guitarrista de Rulot, que celebrava aquests 10 anys, aquest desè aniversari important, es dissabte a la Movida. Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies, companys, per cantar amb nosaltres. No farà la falta.
Home, només faltaria, gràcies.
Ens veurem a Formentera, eh?
Salut, gràcies. Adéu. Justament tancam es programa pràcticament amb escoltant aquesta banda mallorquina, Rulot, encapçalada com pues, nostre company Miquel García Sastre, que estan dissabte a la Movida, que tenen temes tan bons com aquest, Juguetes Rotos. Amb ell arribaran quan siguin les 7 del matí, s'informatiu matí. Recorda que demà tornem a partir de les 6 perquè som el programa despertador d'IV3 Ràdio.
Exhibición de paciencia y rock and roll. Labios cortados de correr contra el viento. ¿Cuántos juguetes rotos se han roto antes de tiempo? Ya que todos juegan fuerte, ya no es solo cuestión de suerte. Gastadas, habrá valido la pena perseguir tu llamada. Aquí todos juegan fuerte, ya no es solo cuestión de suerte.
Són les